91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
És a dir, el fet que 1.038 persones de Ripollet durant 11 setmanes només hagin cregut en el servei i hagin vist com a positiu, bueno, ens esperó. I ens diu que un servei, si no necessari, sí que era una cosa que la ciutadania doncs necessitava i volia. Per què no, no?
Aquesta setmana el Patronat d'Ocupació ha presentat la valoració del servei R-Bici. Com deia el regidor Ferran Tornel, aquest servei ha superat totes les expectatives i espera en poder-lo mantenir més endavant. En parlarem més extensament en uns minuts. Repassem ara d'altres temes de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. El Patronat d'Esports modifica la seva estructura interna. En parlarem amb el cap d'aquest equipament, Toni Abad. Avui ens visita el portaveu del Compromís per Ripollet, José María Osuna, per comentar els acords del darrer ple municipal. El CAP2 reforma les seves instal·lacions per millorar el servei d'urgències i el pacient. Dilluns, el Centre Cultural presenta una nova exposició sobre Aurelia Muñoz, una figura essencial en l'art tèxtil. L'escola de futbol base Ripollet presenta aquesta tarda la nova temporada amb una gran festa. Àngel Molina, membre del club, ens en donarà tots els detalls. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 8 de novembre de 2013. Comencem. Com deien, el Patronat Municipal d'Ocupació vol donar continuïtat al servei de lloguer de bicicletes i R-Bici després dels bons resultats de la prova pilot realitzada el passat estiu.
Així ho va anunciar el regidor d'Ocupació, president del PMO, Ferran Tornel, en la roda de premsa de valoració de la iniciativa realitzada el passat dilluns.
I creiem, pel que hem vist pels números, que una persona o dues es podrien guanyar la vida i a sobre donar un gran servei al municipi, amb les bicis, fent recorreguts culturals, de patrimoni, per la comarca, i que també hi ha hagut gent que ja ens està dient que com ho hem fet, i perquè el que ens trobàvem, que vam decidir fer-ho, però ens trobàvem que alguns serveis d'aquests, fins i tot Terrassa i algunes ciutats grans, no els havia sortit bé. Eren, si no fracassos, sí, coses que no sabien, que s'havien quedat allà i que ningú o que no havien repetit, no? L'experiència. Nosaltres, amb aquestes dades, l'Arbici, l'any que ve, d'una manera o una altra, el tornarem a fer.
Així mateix va valorar positivament el civisme dels usuaris, ja que no es va haver de fer cap penalització per incompliment de la normativa. Durant les 11 setmanes que va durar la prova es van registrar un total de 1.038 préstecs i es va donar d'alta 483 usuaris. Els préstecs eren majoritàriament per a una o dues hores i durant la tarda vespre, tot i que es podia disposar de la bici durant tot el dia.
Segons es desprèn de l'enquesta realitzada, els usuaris aquests van mostrar un alt grau de satisfacció amb el servei quant als horaris i estat de les bicicletes.
La majoria van dir que recomanarien el servei i fins i tot un 70% va afirmar que podrien estar disposats a pagar una quota, ja sigui per abonament o per usos. Així mateix, un terç dels encastats van demanar que s'ampliés el servei a diari. Per últim, destacar que l'estudi recull la demanda que les bicicletes portin mirall i timbre o que hi hagi més bicicletes infantils, entre d'altres. En aquests moments, el Patronat d'Ocupació està estudiant quina és l'opció més viable perquè aquest servei es pugui reprendre cap al mes de març vinent.
L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials ha suspès definitivament la prestació econòmica vinculada a les places privades de residència. L'ICAS ha atribuït aquesta suspensió als incompliments per part de l'Estat en el finançament de la Llei de Dependència i l'anunci de noves retallades per part del Govern de l'Estat en els pressupostos per polítiques socials per l'any 2014.
Pel que fa a les conseqüències, per una banda, les persones que precisen atencions residencials no podran fer front al cost de la plaça i hauran de ser atesos al seu domicili. D'altra banda, el fet que hi hagi més persones dependents a domicili comportarà que els ajuntaments hauran de destinar més recursos econòmics per garantir les necessitats bàsiques d'aquestes persones, tot això sense rebre les aportacions corresponents per part de la Generalitat. Per últim, destacar que els centres residencials també es veuran afectats per aquesta nova retallada, ja que preveuen que les places privades quedaran buides al no poder-les pagar els usuaris sense la subvenció i, com a conseqüència, les llistes d'espera, que actualment són d'entre 1 i 3 anys, s'allargaran encara més.
Des de la Conselleria de Benestar i Família s'ha assegurat que la suspensió de l'ajuda no afectarà a cap dels beneficiaris que ja la perceben o la tenen reconeguda, però la realitat és que enguany la conselleria encara no ha pagat aquesta ajuda a les persones que la tenen concedida, un import que oscil·la entre els 400 i els 700 euros mensuals.
Són moltes les persones que depenen d'aquesta ajuda, ja que els 2.000 euros de mitjana de cost de les places privades de residència no són assumibles per gran part de les famílies.
Ahir dijous es va realitzar una visita guiada a les noves instal·lacions del CAP 2 de Ripollet, on van assistir l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora de Salut Pública, Gemma Edo, i el doctor Rafael García, director d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, i Òscar Solans, director del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental.
El doctor Òscar Solans explicava a Ripollet Ràdio en què han consistit aquestes millores.
Bé, s'ha fet una ampliació i unes millores dels espais d'urgències del centre del CAP, on hem habilitat una sala d'espera més gran i hem digitalitzat el torn per poder fer torns d'entrada a les consultes d'una manera més ordenada. S'ha ampliat la sala de boxos per tenir on tenim uns espais més còmodes pels usuaris a l'hora de si han d'esperar una hora i mitja, dues hores. I després, a la planta menys 1, s'ha habilitat la consulta d'oftalmo i otorrino amb aparatatge nou, i també hem concentrat tota a la planta 1 tota la ginecologia, i hem habilitat també nous espais per la sala d'educació sanitària i tallers que es poden fer a les embarassades. S'ha millorat la resolució dels aparells d'ecografia.
Per aquesta instal·lació atenen cap de setmana 200 urgències diàries i un centenar al dia de dilluns a divendres. Per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, això significa que el servei d'urgències del CAP 2 no té res a envejar a cap hospital, ja que el Parc Taulí de Sabadell n'atén 400 diàries. Per a l'alcalde es tracta d'un espai molt còmode per als usuaris.
Jo trobo que és una reforma que afecta molt, molt, molt directament a l'usuari, la comoditat de l'usuari, a l'itinerari de l'usuari. Jo comentava abans, per xerrar entre nosaltres, que es veu ordre, no? I la gent, quan arriba a un centre com aquest, el que vol és tenir un itinerari clar, una sala d'espera còmoda, i que hi hagi ordre, que sàpiga que l'han de trucar, que no s'ha d'amoïnar, i tot això al final es tradueix en tranquil·litat. I per últim, jo crec que a més això també ve a dir alguna cosa, no? És a dir, en moments complicats com els que tenim, pues, tenir notícies agradables com aquesta també estimulen, no? És a dir, és veritat que ens obliga en aquests moments a reconsiderar espais, a reconsiderar coses, a reconsiderar despesa, sobretot despesa ordinària, però al final, si tot això es fa perquè l'usuari pràcticament no noti, o tot al contrari, sinó que tingui més facilitat d'accedir a aquests serveis, millor.
L'alcalde va aprofitar la visita per informar que des de l'Ajuntament ja tenen constància de que la Conselleria de Salut de la Generalitat ha establert una partida de cara a 2014 per un import de 600.000 euros que aniran destinats a arreglar la zona d'aparcament subterrani del CAP 2, que actualment resta tancat per un problema de l'estructura.
Aquells ripolletens que hagin de realitzar una dació en pagament d'un deute hipotecari del seu habitatge habitual rebran una ajuda econòmica per part de l'Ajuntament de Ripollet, corresponent al 100% de l'import de l'impost de plusvàlua que haurien de pagar al consistori. Així es va aprovar per unanimitat al passat ple municipal del mes d'octubre.
Aquest acord serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2014 i les persones que s'hi vulguin acollir hauran de presentar una sol·licitud amb la documentació que s'especifica a les bases en el termini voluntari de pagament de la plusvàlua. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, explicava a la darrera sessió del ple municipal el perquè d'aquest acord.
De fet, molts ajuntaments, i nosaltres també ho hem fet, van declarar la suspensió d'aquest cobrament. I el que fem ara és donar sortida a aquest discurs que nosaltres hem portat, i és que considerar que realment no és justa aquesta situació que es deriva d'un desnonament i d'una dació en pagament, i el que proposem a aquest ple és aprovar aquestes bases, amb les quals, òbviament, amb el compliment d'uns requisits i sempre comprovant que l'operació que es deriva que ens obliga a gravar aquest impost ve derivada de les dues situacions que jo he dit, una dació en pagament o una execució hipotecària que comporta un desnonament. L'objectiu, doncs, és poder otorgar un ajut econòmic del 100% a aquella persona que es vegi en aquestes situacions.
Entre d'altres condicions, el sol·licitant ha d'estar empadronat al municipi de Ripollet amb una antiguitat mínima d'un any de residència i no tenir cap altre immoble ni a Ripollet ni a cap altre municipi.
A finals d'octubre, l'Ajuntament de Ripollet va assistir a la jornada de presentació de resultats del Cercle de Comparació Intermunicipal de les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor a partir de l'anàlisi d'indicadors de l'any 2012.
L'objectiu del Cercle és millorar la qualitat en defensa dels drets de les persones consumidores, una funció pública molt valorada per la població. Aquesta funció, precisament, i segons es desprèn dels resultats, representa una de les despeses menys costoses del municipi. També ressalta que una de les causes del bon funcionament dels serveis públics de consum és el fet de treballar des de la proximitat que porten els consistoris. Per al diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, el Cercle de Comparació Intermunicipal constitueix una eina molt útil en la presa de decisions amb l'objectiu de garantir la qualitat dels serveis públics de consum.
A finals d'octubre va fer un any de la posada en marxa del carril Busbau de la C58 que uneix l'Avinguda Meridiana de Barcelona i el municipi de Ripollet. Amb un cost de 80 milions d'euros, les últimes dades mostren que més de 4.600 vehicles privats fan servir aquest carril, una xifra que s'ha triplicat després que la Generalitat decidís ampliar les condicions de pas al comprovar que no s'arribava als objectius fixats.
La seva creació, però, pretenia acollir el trànsit de 7.500 cotxes cada dia, un 5% dels que transiten per la Meridiana de Barcelona. La Generalitat, malgrat les dades, ha fet una valoració positiva, sobretot pel que fa al transport públic, ja que el nombre d'usuaris d'autobusos que circulen per la C58 ha augmentat en un 25% i el carril Busbau ofereix molta més fluïdesa al transport públic, que també ha millorat la seva freqüència i ha creat línies noves de connexió amb el Vallès.
Després de mesos de treball, el passat 30 d'octubre, l'Assemblea de Ripollet pel procés constituent va realitzar la seva presentació en un acte a la sala d'actes del Centre Cultural. El passat mes de juliol, arran de l'acte públic que va realitzar Teresa Forcades al Teatre Auditori, un grup de persones es van començar a reunir amb la voluntat de constituir la secció local d'aquest nou moviment social i polític.
Salvador Villacrosa, un dels impulsors de l'Assemblea local, ens visitava fa dues setmanes a l'Info per explicar el seu full de ruta.
El llarg termini és el que us hem dit abans, aconseguir que el màxim nombre d'adhesions, ja que aquest procés fet i pensat per la gent del poble que creuen en un canvi de polítiques socials i econòmiques i en la construcció d'una nova Constitució que serà l'eina que reguli i resguardi el nostre benestar i no prioritzi el pagament del deute i regalar diners a la banca en detriment i patiment social de molta gent degut a la crisi.
L'acte, que era obert a tothom, va comptar amb la presència de Sandra Esquerro, militant de Revolta Global i activista feminista, que va parlar sobre l'impacte de la crisi sobre les dones.
La unitat mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres va atendre a principis d'octubre un centenar de persones arran de la campanya anual de prevenció del glaucoma i la degeneració macular associada a l'edat.
La participació dels ciutadans va tornar a ser un èxit i es van atendre 102 persones, de les quals 48 van ser homes i 54 van ser dones. De les persones ateses es van detectar 9 pacients amb pressió intraocular alta, 10 pacients amb possible degeneració macular i 24 pacients amb principi de cataracta. Aquest tipus d'activitats són molt importants per aconseguir una diagnosi avançada i prevenir malalties, per la qual cosa el Departament de Salut Pública de l'Ajuntament donarà continuïtat a aquest tipus d'accions.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio. Els esports a Ripollet Ràdio tenen nom propi, Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda escolta l'actualitat esportiva local a Ripollet Ràdio. T'apropem els resultats, els protagonistes, les curiositats. Infosport és el teu programa per estar al dia. Per viure l'esport de Ripollet, escolta Infosport. Cada dilluns de 7 a 8 de la tarda en directe al 9.3 de la FM i a través d'internet a ripolletradio.cat. Infosport, fem esport amb tu.
Ahir dijous, les farmàcies catalanes van realitzar una jornada de vaga per reclamar el pagament de les quantitats que els deu la Generalitat i que xifren en 416 milions d'euros corresponents als mesos de novembre i desembre de 2012 i de maig i setembre d'enguany. A Ripollet, totes les farmàcies van secundar aquest tancament. Per fer una valoració de la jornada, tenim a l'altre costat del telèfon a la Teresa Serralta, de la farmàcia Rambla, delegada de zona de Ripollet. Teresa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Explica'ns una miqueta quina valoració feu de la jornada d'ahir.
Doncs aquesta jornada d'ahir que vam tancar les farmàcies de 9 a 2 va ser un seguiment bastant unànime entre tots. Es van tancar el 80% de les farmàcies i això va representar doncs, unes 56.000 receptes dispensades només. I bueno, nosaltres creiem que tot això ajudarà a que realment el govern aprovi aquest pla ICO proveïdors que estem esperant.
Mm-hmm.
Que això, pues, bueno, alliberaria el deute que tenim amb ells. Serien 309 milions que ens podrien per fi arribar.
Mm-hmm. Explica'ns una miqueta en quina situació us trobeu.
Pues mira, portem ja diversos mesos, com bé ho heu dit, de novembre i desembre de l'any passat sense cobrar, aquest maig d'aquest any tampoc, i setembre, i ara el dimarts també van dir que octubre tampoc ho cobraríem, que són les receptes dispensades durant el mes de setembre. I bueno, pues la veritat és que són poques famílies, negocis o empreses aguantarien així 5 mesos sense cobrar i tenim les mateixes despeses que sempre. Mm. I la veritat és que és una situació insostenible. De fet, hi ha ja unes 23 farmàcies que han hagut de tancar.
Mm-hmm. Jo suposo que no sé si ha donat temps que la Generalitat us digui alguna cosa, però si no hi ha resposta en pocs dies, quins són els passos que seguireu?
Doncs, per la nostra part, veiem molt inviable el poder seguir dispensant medicaments, perquè és que estem en una situació molt difícil. I la veritat és que l'únic que ja veiem és el que fem és disminuir estocs, és la realitat. Hi ha moltes farmàcies que ja no podem tenir els medicaments que hem tingut fins ara, sobretot medicaments cars, i això jo veig que el resultat serà que vindran els usuaris i no tindrem medicaments per poder dispensar.
Mm-hmm. Doncs, Teresa, seguim en contacte per veure quina és la situació. Esperem que l'evolució sigui positiva i que la Generalitat doni una resposta ràpid. Gràcies,
sí,
per atendre els informatius.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El 91.3 Info.
Doncs tal com anem fent de forma mensual després de la celebració del ple municipal, avui ens visita uns dels portaveus al ple. En aquest cas ens acompanya José María Osuna, el portaveu del Compromís per Ripollet. José María, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies i benvingut a l'informatiu.
A vosaltres.
Doncs comencem parlant del darrer ple, tot i que fa 2 setmanes, però ens va enganxar just el divendres de festa. Un dels temes capdals de la sessió va ser ordenances. El vostre grup va votar-hi en contra. Explica'ns una miqueta quina és la vostra principal crítica en aquest expedient.
Doncs la nostra crítica principal és que aquestes ordenances fiscals no solucionen res. És cert que no, que en general es congelen, llevat de l'IBI, que puja un nivell més o menys de l'IPC, que és l'1,5%, però clar, s'ha de tenir en compte que les ordenances fiscals no parteixen cada any de zero, sinó que són acumulatives, són incrementals any rere any. I per tant, si ja l'any passat i l'anterior nosaltres vam mostrar la nostra disconformitat amb aquelles ordenances i enguany en una situació on la situació de la gent de Ripollet doncs no ha millorat, sinó al contrari, que en tot cas ha empitjorat, doncs tampoc podem estar d'acord amb aquestes ordenances fiscals que, com diem, no milloren res i nosaltres doncs veiem que no ens hem aturat, no s'ha aturat en aquest cas el govern municipal, en aquesta situació d'extrema emergència en la que estem, de mirar realment quina és la situació de la ciutadania de Ripollet per veure si pot fer front a aquestes ordenances fiscals, perquè, clar, al final acaben actuant tot de corretja de transmissió del govern estatal a la Generalitat, de la Generalitat a l'Ajuntament, i al final qui paga sempre són els ciutadans, no? A més, nosaltres també vam ser molt crítics amb el tema de l'IBI, no és una cosa anecdòtica perquè s'hagi de criticar l'IBI perquè sigui l'única cosa que pugi, sinó perquè no entenem que si fa pocs mesos l'Ajuntament es queixava, i amb raó, de que el govern espanyol doncs feia augmentar l'IBI als ajuntaments, que va suposar en total una pujada del 10,5% de l'IBI, doncs no entenem, la veritat, com ara, si llavors eren tan beligerants amb aquesta pujada, com ara des de l'Ajuntament es torna a augmentar l'IBI, no? O sigui, trobem que falta aquesta voluntat de voler redistribuir, que nosaltres creiem que ha de ser una de les objectius que ha de tenir les ordenances fiscals.
Mm-hmm. Ara, sobre el tradicional procés de delegacions, jo no sé si des del vostre grup teniu pensat fer algun tipus de proposta concreta en algun apartat?
No, en principi no. Així com l'any passat sí que vam voler afegir algunes coses, que vam aconseguir l'increment de l'IBI del 50% pels pisos desocupats, que desgraciadament això no es pot aplicar a falta d'un reglament a nivell estatal que ho reguli i que també vam voler afegir la taxa d'ocupació via pública dels caixers automàtics, doncs enguany no, suposo que no entrarem en aquesta dinàmica i ens centrarem més en una crítica global, perquè una mica també en comencem a estar farts de gestionar, de negociar aquestes engrunes sense que hi hagi cap voluntat real per part del govern ni de cap altra administració de canviar les coses de baix a dalt, que és el que es necessita.
Un altre dels apartats que es va tractar al ple i que podríem dir que es tracta d'una bona notícia va ser tot el tema de les ajudes amb el tema de la plusvàlua. Tot i el recolzament, vosaltres vau mantenir també una actitud crítica en aquest apartat. Explica'ns una mica quines...
Sí, perquè és una mica el que veiem tota aquesta legislatura, no? Que és com una... I a nosaltres ens fa la sensació que és com un símptoma de fatiga ja del govern municipal, de tants anys governant, tants anys la mateixa gent allà, i una manca d'idees general. I aquesta falta com de voluntat de voler tirar endavant les coses amb celeritat, amb valentia, amb ganes, no? O sigui, això també s'ha de dir, perquè no sé si ho vam dir al ple, crec que sí, però que en tot cas hem de tenir tots claríssim, i és que si això s'ha aprovat és gràcies a la plataforma Afectats per la Hipoteca de Cerdanyola-Ripollet, que va ser la que ens va fer arribar a aquesta situació de que en casos de desnonament encara aquest desnonat havia de fer front a l'impost de plusvàlua, una cosa totalment injusta, i per tant hem de reconèixer que només gràcies a ells s'ha aconseguit això, cosa que crec que no s'ha dit prou, i que, bueno, un altre cop veiem com des dels moviments més de base, els moviments socials més actius, a dia d'avui és com es van fent les passes més grans a nivell polític.
La sessió també va parlar de la modificació del Pla General Metropolità. Aquest ha estat un tema recurrent a molts plens perquè ha sigut un procés, i tot i el benefici que sembla que tindria per la zona, des del vostre grup també heu presentat els vostres dubtes.
Sí, perquè aquests expedients porta tota l'estona, o sigui, porta molts mesos que s'està tirant endavant només per la voluntat d'un particular, d'una persona molt concreta fi a un partit del govern. I clar, nosaltres doncs sí que estem d'acord que posem sobre la taula què fem amb aquella zona ara tan afectada i colpejada per la crisi, però no veiem que hi hagi tampoc un diàleg amb els comerciants, o sigui, amb la gent que s'hi podria beneficiar, per parlar-ne, de veure, ostres, tenim aquesta zona que està ara pràcticament morta, què fem, com la podem revitalitzar? Doncs seria una cosa interessant a fer i a parlar-ne, però que tampoc s'ha fet. I només s'està tirant endavant per voluntat d'un particular amb uns interessos concrets.
En l'apartat de mocions, Iniciativa va presentar la proposta de beques de menjador. Va ser àmpliament recolzada. Explica'm una miqueta quina és la vostra posició en aquest tema.
Doncs la nostra posició en el tema és que el que hem de tenir present és que a dia d'avui a Ripollet hi ha gent que passa gana. Hi ha gent que passa gana. També li vam dir, ja li va comentar la regidora Eva Fretes, en el seu cas la regidora d'Educació, la Maria del Mar Viera, que és cert que des del govern es van comprometre que cap nen, cap nena passés gana, però la veritat, perquè així t'ho diuen professors de les escoles i dels instituts, que hi ha gent amb veritables dèficits alimentaris, i llavors el que no es pot permetre és que ni tan sols la gent que ho necessiti doncs no tingui accés a un àpat decent al dia. Nosaltres creiem que és una cosa de mínims, i que un altre cop estem en tot això de barallar-nos per les engrunes, un altre cop amb tot el tema de la beneficència, que estem tornant-nos, si ja teníem un estat del benestar així desenvolupat de forma regular, doncs ara encara menys, estem tornant a un sistema molt de beneficència, que el que sigui pobre doncs s'haurà de recórrer a totes aquestes excepcions i subvencions per tal de sobreviure. És una cosa molt trista. O sigui que qualsevol cosa que vagi en la línia, evidentment, d'augmentar aquestes partides de beques menjador és del tot necessari.
Mm-hmm. Han coincidit que han sigut 15 dies de molta reivindicació al carrer. Vam tenir la situació Panrico, que des de l'ESCAP vau donar suport als treballadors. Ha coincidit també vaga d'ensenyament. Vam tenir una concentració de treballadors davant de la secció de CERS. I a més, aquesta tarda el col·lectiu Mai Més comença una campanya de divulgació de la seva negativa a l'ordenança de convivència que estem esperant que en properes sessions del ple surti a debat. El compromís, quin pes o quina relació ha tingut en aquests temes?
A veure, nosaltres, ja crec que van al nostre ADN, nosaltres estem parlant fortiment de totes aquestes iniciatives d'autoorganització i de mobilització de la gent, perquè la situació en què estem és crítica, és d'emergència social, i per tant prioritzarem sempre que la gent per si sola defensi els seus drets, i aquí ens tindran a nosaltres al cop compromís per donar suport i fer d'altaveu o del que necessitin per tota aquesta gent, no?
Mm-hmm. No, sabem que el seu grup, tot el tema dels càrrecs, sempre s'ha mirat des d'una visió molt més escèptica i molt més freda, però clar, no hem tingut l'oportunitat de felicitar-lo perquè recentment ha estat escollit conseller comarcal.
Sí.
No sé si ha pogut participar a algun ple o alguna sessió, com ha anat l'experiència?
No, encara no. De fet, encara no he pres possessió del càrrec. Crec que avui, en principi, m'han dit que m'han de convocar ja. No? Fins avui no he rebut res. En principi, dijous vinent, tinc el primer ple del Consell Comarcal, que em penso que també anirà sobre pressupostos, serà entrar i també ja trobar-te allò. I bueno, per comentar les candidatures alternatives del Vallès, que tenim un conseller comarcal, aquí el Consell Comarcal d'aquí al Vallès, doncs fem rotació de càrrecs anualment, i anualment doncs ens toca a cadascú, ens anem repartint depenent dels municipis i de les disponibilitats personals de cadascú, i bueno, una mica del que es tracta doncs és fer arribar també allà doncs la nostra identitat local, no? Els nostres posicionaments en busca d'aquesta transparència, d'ètica, de defensa dels serveis públics, i bé, sobretot el Consell Comarcal, un consell que com queda encara més lluny del ciutadà, també un consell que fins i tot la seva situació física, l'edifici del Consell Comarcal, que està a la carretera entre Sabadell i Terrassa, allà a vora del quartell general immens dels Mossos, doncs tampoc convida gaire que la gent se'l senti massa pròxim, doncs és una tasca també més complicada de fer, també menys agraïda. Allà doncs hi ha els caps, o sigui, els principals caps dels partits tradicionals allà, això és una cosa que en principi impressiona, però que bueno, que també espero sortir bé. I també allà, en el que s'ha de comentar del tema sous, que bueno, jo no tampoc rebré, sinó que anirà directament a l'assignació a l'ESCAP, el que s'ha de dir que en el Consell Comarcal l'assignació no la reps tu com a persona directament, sinó que l'assignació es fa al partit que representes. I per tant, el que la gràcia d'això és que no hi ha cap retenció. Així com a nivell local, els regidors i regidores sí que són assignacions personals i per tant tenen la seva retenció, allà és pitjor, perquè va al grup polític sense cap mena de retenció, i si vol i al grup polític doncs ho desvia a la pròpia persona i arriba tot net.
Mm-hmm. Ja per acabar breument, ara a l'octubre vau fer assemblea per definir els eixos, però jo suposo que ara tots els esforços centrats en el tema del pressupost.
Sí, centrats, però a veure, també som realistes, sabem on estem, quin govern municipal tindrem, i per tant tampoc creiem que hi hagi gaire sorpresa al pressupost. Com deia, ens agradaria que el govern fos més valent, per exemple, recordant el tema del deute municipal, no? Sobretot el crèdit ICO, que al final el govern no va voler declarar il·legítim el deute d'aquest crèdit, sinó només dir com que no els agradava. Però bueno, els pressupostos serien un bon espai per dir, ostres, doncs jo aquest deute que no el considero legítim, doncs el deixo de pagar, prioritzo altres coses, perquè el que estem fent en aquests pressupostos, i s'està veient també en el tema de les farmàcies, que prioritzem el pagament a les entitats bancàries, a pagar aquest deute d'interessos, i no pas a, doncs el que cal, no? A criar, rescatar les persones i a dinamitzar la... l'economia.
Mm-hmm. Doncs José María Osuna, portaveu del grup del Compromís per Ripollet, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu i ens veiem properament. Moltes gràcies
i fins aviat.
Fins aviat.
Esteu escoltant Info.
Aquesta setmana el Patronat Municipal d'Esports ha presentat una sèrie de millores en la seva estructura interna. Per saber el motiu d'aquestes modificacions i en què consisteixen, tenim a l'altre costat del telèfon el cap tècnic de l'àrea d'esports, el Toni Abad. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre els informatius de Ripollet Ràdio. I explica'ns una miqueta en què consisteixen aquestes remodelacions.
Nosaltres teníem un sistema de funcionament amb aquest patronat, però bueno, el motiu bàsic és que bueno, tot el que nosaltres estem gestionant està creixent, ja no només el poliesportiu, sinó el tema de la regidoria, les entitats, i això ja requereix un altre servei, o un servei més acurat per la gent, pels usuaris, instal·lacions. A més, avui en dia el tema de la seguretat és algú importantíssim, i bueno, per aquest motiu el que hem fet ha sigut fer una remodelació de totes les àrees del patronat.
Mm-hmm. Heu dividit la gestió del patronat en 6 àrees. Explica'm-nos una miqueta quines serien breument la descripció de cada una d'elles.
Sí, bàsicament, aquestes 6 àrees el que fan és intentar recollir tota la feina que es fa dintre d'aquest patronat. Llavors, els noms són noms, diguéssim, com qualsevol empresa, però que estan adaptats al que nosaltres volem. Llavors, en principi, les 3 primeres àrees, l'àrea de gestió, la de administració i la d'instal·lació, són 3 àrees que ja existien dintre de la nostra organització, i aquestes àrees, per exemple, l'àrea de gestió pues, té tema de regidoria, consell d'administració, les enquestes, memòries, propostes, tot el que té a veure, diguéssim, amb la gestió de lo que és el patronat d'esports. Després tenim l'àrea d'administració, que està més encarada al tema de l'àrea econòmica, recursos humans i sobretot el tema de la prevenció i la seguretat laboral. I després tenim l'àrea d'instal·lacions, està recollit tot el que és el tema de manteniment, aquesta seguretat, però ja no laboral, és una seguretat de les instal·lacions, i també totes aquestes sessions que fem a entitats, tant esportives com no esportives, de les instal·lacions. I les àrees que s'han, diguéssim, que s'han remodelat més o que s'han creat noves són les que hem denominat l'àrea d'activitats, l'àrea d'entitats i l'àrea d'imatge i comunicació. Uh-huh. Dintre de l'àrea d'activitats el que hem fet és recollir totes aquestes activitats que nosaltres, en certa manera, les teníem separades dintre del patronat, com l'esport escolar, activitats dirigides per un altre costat i tal. El que s'ha fet és ubicar-les totes dintre d'aquesta nova àrea d'activitats. Llavors aquí tindrem el que són les activitats físiques dirigides, l'esport escolar, les activitats aquàtiques, tot el que és el tema de la planificació esportiva del que és el patronat d'esports, l'escola esportiva d'estiu que fem a l'estiu, i també estan inclosos els actes esportius. Després està el tema d'àrea d'entitat, que amb aquesta àrea el que hem fet és separar el que eren el que són les entitats esportives de les no esportives. Llavors s'ha creat una figura que li hem donat el nom del tutor d'entitats esportives, que aquesta figura el que fa és estar, diguéssim, més a sobre de les entitats esportives, tant a nivell de control com en recollir les propostes que totes aquestes entitats es vulguin fer. A part d'aquesta figura també portarà el que és el tema de la planificació de calendaris, ocupacions, tot el que té a veure amb les administracions. I després tenim l'altra part, que és les entitats no esportives, que cada vegada també estem tenim més demandes d'aquestes entitats culturals i d'altra mena, que també volen fer servir les nostres instal·lacions.
Suposo que aquí heu englobat, per exemple, tot el treball que s'està fent amb el Casal d'Avis, per exemple, o entitats com, per exemple, la fibromiàlgia, que moltes vegades han sol·licitat...
Bueno, això seria a l'àrea d'activitats.
Mhm.
tot el que és, diguéssim, el que és activitat, o sigui, el tema que tu comentes, el tema de la gent gran, el tema de la fibromialgia, totes aquestes activitats que fem, espassur, bueno, nanos amb discapacitat, tot això està englobat, diguéssim, dintre d'aquesta àrea d'activitat. I després l'última àrea, que és una àrea, també que ens fa molta il·lusió de treballar, perquè fins ara no ho teníem tampoc molt específica, que és l'àrea que l'hem denominat d'imatge i comunicació. Llavors aquí el que volem és millorar, o sigui, aquí el que volem és adaptar-nos a les noves tecnologies, nosaltres tenim un Twitter propi, tenim una pàgina de Facebook professional pròpia, tenim el que és la pàgina web, que espero que la gent pues, la pugui visitar moltes vegades. Llavors aquí el que es tracta és de donar vida o utilitzar aquestes xarxes socials per informar a tot el que és la ciutadania i a totes les entitats de la feina que es fa dintre d'aquí del patronat. I després hi ha una part també que és el tema de la premsa, que aquí també us convido a vosaltres a que, bueno, pues que en feu aquest lloc per poder també pues, informar de tot el que fem dintre del patronat d'esports.
Mm-hmm. Bueno, utilitzant un símil esportiu, podem dir que el patronat i aquí nosaltres juguem amb el mateix equip, per tant, ho tenim fàcil, no?, per promocionar
sí,
i per
sí,
parlar.
Sí, la veritat és que, a veure, nosaltres en principi sí que, bueno, no era un mitjà que nosaltres feien servir massa, perquè, bueno, el patronat, totes les coses que fem, pues, bueno, en certa manera les feien perquè creiem que les hem de fer, però bueno, ha arribat el moment també de que la gent sàpiga bueno, pues, amb què també es fan servir els seus recursos, com s'utilitzen els recursos que els ciutadans estan pagant i que bueno, pues, la gent sàpiga pues, això, què és el que es fa aquí dintre del poliesportiu, què es fa amb la regidoria, què es fa amb les entitats esportives, pues, bueno, pues, és interessant que la gent ho sàpiga.
Mm-hmm. Suposo que els esforços els heu centrat més en aquests dos últims apartats, treball amb entitats i tot el tema de noves tecnologies.
Sí, és el que t'ho he comentat abans. Mm-hmm. Sobretot el tema, bueno, el tema d'entitats amb aquesta figura del nou tutor, bueno, pues, això és d'estar... és controlar més què és el que fan les entitats, com fan servir les instal·lacions, realment quines si tenen propostes, que portar el dia a dia de les entitats, i després el tema de l'última àrea de l'àrea d'imatge i comunicació, pues, bueno, pues, no sé, nosaltres estem notant ara mateix que des que hem començat, que bueno, ja portem treballant gairebé un mes i mig, un increment bastant gran de les visites de la pàgina web nostra. I això, home, això és important perquè, bueno, perquè la gent, perquè mitjançant aquesta pàgina, pues, això estem informant de totes les coses que de totes les coses que tenim. Ara mateix amb el tema del Facebook, per exemple, tenim gairebé 2.000 amics, la pàgina web té 250 visites diàries, el tema del Twitter ara mateix estem en 500 seguidors, bueno, intentem adaptar-nos també a les noves tecnologies, intentant també adaptar-nos a aquest món que ve ara pues canviant, no?
Uh-huh. Una de les coses que també heu anunciat, que no sé si ha nascut també per a partir d'aquesta remodelació, és aquesta campanya de captació d'abonats. En què consisteix?
Sí, bueno, hem notat que, bueno, vam fer un estudi i, bueno, vam notar que sobretot els mesos de novembre, desembre, gener, setembre, el tema d'abonats baixava i, bueno, pues, evidentment, el que t'he comentat abans, el món està canviant, la gent el primer que treu són els serveis que realment pues, no són necessaris i, bueno, pues, vam fer un estudi d'això que t'he comentat i, bueno, vam arribar a la conclusió de que bueno, de fomentar durant aquest temps que la gent teòricament, històricament es dona de baixa, pues, el que vam fer és afavorir que aquesta gent que es dona de baixa, pues, cobrir-la d'alguna manera, no? Llavors, amb aquest tema de la matrícula gratuïta, el que hem fet és que tothom que entri o que vulgui fer-se abonat al poliesportiu ho pugui fer sense pagar la matrícula. Llavors, això només han de fer és el pagament del primer mes i amb això pues, ja poden fer servir les instal·lacions, que per cert són instal·lacions que ara mateix són bastant grans. Ara mateix tenim les quatre pistes de pàdel, bueno, tenim una quantitat d'activitats, d'activitats físiques, natació, vull dir que poden fer servir sent abonats del poliesportiu, sobretot el tema d'activitats físiques dirigides amb un bo de 8 i pico euros, que, bueno, que és bastant econòmic, i bueno, pues això és el que volem, que la gent vingui aquí al poliesportiu.
Uh-huh. Ara que parlaves tu de les pistes de pàdel, i ja per acabar, èxit rotund, perquè estan plenes cada dia.
Sí, sobretot a partir de les 6 de la tarda, que és un horari fortet, sí que estan plenes, però bueno, ara bueno, dintre d'aquesta àrea d'imatge i comunicació s'anirà informant, perquè de cara al gener tenim ofertes interessants també per fer servir aquestes pistes de pàdel i bueno, pues esperem continuar amb aquesta d'aquesta manera.
Mm-hmm. Doncs Toni Abet, responsable de l'àrea esportiva de l'Ajuntament de Ripollet, moltíssimes gràcies per atendre la trucada a l'informatiu i estem en contacte per seguir difonent les vostres activitats. Moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
Aquesta tarda l'Escola de Futbol Base Ripollet organitza una festa per presentar la nova temporada. Per parlar de les activitats tenim amb nosaltres Ángel Molina, que és un dels responsables de dinamització del club. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por haber venido al informativo.
A vosotros.
Ya sabéis que esta es vuestra casa, habéis venido más veces para explicarnos las actividades que hacéis.
Por supuesto.
Y hoy tenéis una fiesta bien grande, bien montada.
La verdad es que sí. Bueno, es el día de la presentación del club, ¿vale? Y se van a presentar 23 equipos. Y bueno, y queremos hacerlo, pues, aparte de la presentación, una gran fiesta, ¿no? Y que sepan que tienen las puertas abiertas ahí para todo el público que quiera venir, ver lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer varios eventos, se van a hacer varias cosas, y todo para los críos, ¿no?
Cuéntanos, ¿a qué hora tenéis previsto empezar?
Empezaremos a las 5:30 de la tarde. Será la sesión de fotografías y preparar a los críos y después, bueno, empezarán la presentación, saldrán los críos, serán fuegos artificiales y quiero darle las gracias a cuatro personas que han venido desinteresadamente a colaborar con la escuela de fútbol porque los llamé y no me pusieron ninguna pega, ¿vale? Y eso, la verdad es que como está hoy el tema de... son gente que está metida en la música, no en la música, el dúo, y bueno, en fin, ellos van cobrando un duro como todo, ¿no? Uh-huh. Pero ningún problema, y le quiero dar las gracias a ellos por estar aquí. Es el dúo fitness de aquí de Ripollet, es el payaso Poppy, es el anchor de aquí de Ripollet y el Junkie Locks.
Uh-huh. Estamos hablando de las cuatro actuaciones principales de la jornada. El payaso Poppy para los críos.
Exactamente.
El dúo fitness que ofrecerá algún...
Un baile, son bailes que ellos tienen preparados. Aparte de que tenemos la gran suerte de que Anchor es el que hizo el himno del club, lo hizo en RAT. Y yo personalmente lo transformé a un poquito flamenquito, que es el que se pone, el que se está poniendo ahora, ¿vale? Y el anchor va a venir a presentarlo y cantarlo en directo. Uh-huh. Y esa es la gran suerte que tenemos y quiero darle las gracias.
La Super Bowl al lado de lo que vais a montar es una broma.
Bueno, de eso se trata, de hacer las cosas bien, de que los críos disfruten, de que los padres también disfruten, que bastantes problemas tenemos ya en la vida y al menos, pues coño, hacer algo en condiciones y algo... Para ellos.
¿Es una fiesta privada para los miembros del club o no? ¿Es una fiesta
que puede participar
todo el municipio?
Ahí puede, todo Ripollet puede venir, Ripollet y donde quiera. ¿Sabes? La escuela tiene las puertas abiertas para todo el mundo, ahí no se cierra la puerta a nadie. Eso uh-huh. está abierto para todo el que quiera pasar. No se cobra ninguna entrada, no hay nada de... Puede entrar cualquier persona, o sea... Ese evento está hecho, ya te he dicho, lo primero es para la... Se presentan los equipos de la escuela y fuera parte de ahí pues se han hecho los cuatro eventos que se van a hacer de gente que viene a cantar y a hacer un espectáculo, actuaciones. Y después ahora en fin de fiesta vamos a hacer fuegos artificiales. Uh-huh. Y bueno, y más cositas que habrán por ahí, sorpresas. Claro.
¿A qué hora calculáis más o menos que vais a acabar?
A ver, nosotros tenemos permiso hasta la una.
¿De un hilo? De las 5:30 a la una.
Sí, la verdad que... Uh-huh.
Hablando de la escuela de fútbol, ¿cuántos equipos me decías que se van a presentar?
23 equipos.
23 equipos. ¿De cuántos chavales podemos estar hablando?
Pues unos 400. 380 y tanto, 400. No te lo podría decir exactamente, pero va por ahí, por 400.
Yo ya sé que tú te encargas de la parte más de dinamización, pero la temporada deportiva ha empezado ya.
Sí.
¿Cómo lo llevan nuestros chavales?
Muy bien, la verdad que bien. La verdad que no nos podemos quejar. Están trabajando muy bien los entrenadores, los críos están aportando cada uno lo suyo y bien, la verdad es que muy bien.
Yo supongo que una de las dificultades que os encontráis los clubs es todo el tema de la financiación. Me decías de que os vienen los grupos de forma altruista. Habéis optado por no cobrar ningún tipo de entrada. ¿No era una buena ocasión o no? ¿O esto tenía que ser una fiesta para todos?
Es que tiene que ser una fiesta para todos. Nosotros no vamos, hacemos algo a cambio de nada. O sea, nosotros hacemos algo para que ellos disfruten, nosotros disfrutemos y que todo el mundo, tal y como está hoy, lo que te he dicho antes, tal y como está hoy el mundo y la crisis, pues no pretendemos cobrar a nadie. Al revés, te he comentado que yo pedí una llamada y desinteresadamente me dijeron: Ángel, cuenta conmigo para lo que quieras. Y la verdad que por eso te digo que quiero darle gracias a ellos, porque están ahí para cuando los necesitan.
Recientemente le habéis dado un cambio de aire a todo el tema del club. Habéis empezado a hacer mucha actividad, mucha dinamización. Yo no sé si después de esta fiesta de presentación ya tenéis previsto hacer más, mantener este ritmo de actividad más social y no tan deportiva.
Sí, por supuesto. O sea, hemos empezado, como tú bien ya sabes, el año pasado estuve contigo para presentarte también lo del el
fútbol,
torneo.
El fútbol solidario.
El torneo solidario. Y también, ya que estamos aquí, te lo comento, que para el año que viene estamos ya preparando todo el tema para hacer. La verdad es que el año pasado nos fue bastante bien. Recogimos lo más interesaba era que recoger los alimentos y fue muy bien. Se llevaron 4 furgonetas de la Cruz Roja, se llevaron comida y la verdad que muy bien, muy contento. La gente aportó de lo suyo y muy bien, y lo pasamos un día genial. Y este año, pues ya te digo, estamos ya trabajando en ello. Siempre la primera, pues bueno, vas aprendiendo, ¿no?, de los errores. Y esta, pues, se va a hacer muchísimo mejor y esperemos que nos salga bien.
Si no me falla la memoria, fue para Navidad.
Me parece que sí. Ahora también
lo hicimos, bueno, lo hicisteis para las fiestas de Navidad. O sea, que ya podríamos anunciar que para estas Navidades tendremos otra vez...
No te sé exactamente decir fecha, porque estamos cerrando los equipos y no te sé exactamente decir la fecha. Tal que yo sepa algo, sabes que va a ser la primera en saberlo, para que dándole bombo, para que la gente sepa que vamos a hacer esto y que nos ayuden, aporten. Nosotros no queremos nada, simplemente queremos que aporten para la gente más necesitada y ya está. No se va a cobrar ni entrada ni nada, y, o sea, que no se olviden de nada. Aparte de todo esto, esta vez hemos hecho espectáculo, pero se sabe, habrá más cosas, muchísimas más cosas.
Pues los que quieran saber què hi haurà a la presentació de l'Escola Futbol Base Ripollet aquesta tarda, a partir de 5:45 de la tarda, ja ho saben, han d'anar al Camp de l'Industrial a passar una bona estona. Ángel, jo te dejo un minuto el micrófono para que animes a toda la gente que nos está escuchando para que vengan esta tarde al evento.
Pues nada, pues yo os invito a todo el mundo, a que subáis allá arriba, al campo, pasarlo bien, que es lo que se trata, disfrutar de todo lo que vamos a hacer y echar un rato agradable, ver a los críos, animar a los críos, que para ellos por ellos se hace, y pasar una tarde bonita.
Pues Ángel Molina, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos esta tarde.
Muchas gracias a ti y a todos.
Buenas tardes.
Breus informatius.
Aquest vespre al Teatre Auditori acull Smiley. Serà 9:45 del vespre i el preu de l'entrada és de 16 euros. De cara a diumenge a les 6 de la tarda, el Teatre Auditori del Mercat Vell acull un espectacle infantil, Si n'era un somni, un viatge imaginari del poeta Salvador Espriu amb motiu del seu centenari. L'actuació serà càrrec de la companyia de teatre Alambic. El preu és d'1,50 € pels més petits de 4 anys i de 4 euros pels nens a partir de 5.
L'Associació de Veïns de Sant Andreu organitza demà al matí una castanyada, se servirà una xocolatada i les tradicionals castanyes, tot això acompanyat d'ambientació musical. Serà al Parc Norbert Fuster a 11:45 del matí.
Aquest cap de setmana Cinemes al Punt acull una doble jornada de cinema infantil. És una iniciativa del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3 i es projectarà la pel·lícula Els Barrufets 2 en 3D. El dissabte serà a les 4 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia i té un cost de 4 euros.
L'Associació Gastronòmica El Cedrell organitza demà dissabte una activitat que combina dues arts, la música i el teatre. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Auditori.
El concurs Santiago Pinyol, convocat per a Focer i la Comissió de Festes de la Tardor del Barri del Pont Vell, entregarà demà els seus premis als merescuts guanyadors. Serà al Centre Cívic del Barri del Pont Vell a les 6 de la tarda.
Aquest diumenge tindrà lloc al Centre Cultural la segona jornada fotogràfica organitzada per Acció Fotogràfica de Ripollet. Es tracta d'una trobada de 10 a 11 del matí on tothom qui vulgui participar podrà portar les seves idees, projectes i suggeriments. A 2:15 hi haurà un shooting temàtic i a 3:15 un dinar de germanor amb paella popular. S'han de fer les reserves pel dinar escrivint un mail a mjbolleroc09@gmail.com.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
A partir d'avui i durant tota la propera setmana, les previsions ens indiquen que les temperatures només faran que baixar. Per aquest cap de setmana ens esperen màximes de 18 graus i mínimes per sota dels 10, però sense previsió de pluja ni núvols.
I fins aquí l'info d'avui divendres 8 de novembre de 2013. Us hem ofert aquest programa. Antoni Miralles al control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Franzina Ricard. També el recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb el tema Light My Fire del grup The Doors, a qui li dediquem avui l'efemèride del dia al Facebook de Ripollet Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light.